filmacions. El govern espanyol impulsa així un decret llei que ara, en tot cas, ha de ser tramitat i aprovat definitivament al Congrés dels Diputats. Les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Avui matí el Sindicat Mèdic de Balears ha advertit que la tardor pot convertir-se en un dels períodes de major conflictivitat laboral de la sanitat pública dels darrers anys. El sindicat manté l'amenaça d'una vaga mèdica indefinida si no hi ha avenços en la negociació d'un estatut propi per a la professió, però a més ara anuncia que aquest conflicte coincidirà amb una mobilització estatal per reclamar la recuperació de les pagues extraordinàries retallades des del 2010. Un anunci que arriba després de més d'un any de protestes continuades. Entre el 2025 i el 2026 s'han registrat una trentena de jornades de vaga que ja han tingut conseqüències sobre l'activitat assistencial. A Menorca, aquestes mobilitzacions han passat factura a l'àrea de salut i han contribuït a augmentar les llistes d'espera quirúrgiques de l'Hospital Mateu Orfila. I amb aquest escenari, si no hi ha acord, la tardor podria estar marcada per noves aturades i una pressió encara més gran sobre la sanitat pública. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dimarts 7 de juliol de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
Un xocolata calenta, nata sense fi. No cal molt més per ser feliç. I és que... Fiu! Riu!
Avui és el Dia Mundial del Cacau i és xocolati. Tot i que Menorca no ha produït mai cacau, l'illa va mantenir al llarg dels segles XVIII i XIX una intensa activitat comercial marítima que la connectava amb les grans rutes mediterrànies i atlàntiques. Mercaders menorquins importaven productes colonials com el sucre, el cafè, les espècies i també el cacau, que arribava als ports de Moi i Ciutadella procedent dels circuits comercials impulsats per la monarquia hispànica i altres potències europees. Aquest intercanvi va contribuir a incorporar xocolati als hàbits alimentaris de l'illa, primer com un producte distingit i, amb el temps, com una beguda i un aliment cada vegada més popular, enllaç i celebracions. I és en aquest context que s'entén l'arrelament de marques històriques com la Tropical, que des de l'any 1883 forma part de la memòria gastronòmica menorquina. Aquest xocolati en pols és indissoluble dels diumenges de les festes de Menorca amb el tradicional xocolati amb cocabamba, un producte que avui trobam a Canamaru. Justament avui matí hem parlat amb la gerent d'aquesta pastisseria tradicional a Laurenca, Ana Maria Luz Riudavets, per saber per què van decidir recuperar la Tropical.
Fa uns 15 anys, quasi, que va desaparèixer perquè va quebrar una empresa que la tenia i m'ho la van brindar i van decidir que sí, que ho feien. El que passa és que només fem un tipus de xocolata, que és el xocolata en pols de la tassa, perquè hi havia més productes, però no es podia fer tot. La veritat és que es consumeix molt, la gent ho sap, que és una qualitat diferent, i se consumeix bastant tot l'any, però a les festes més, sobretot.
D'històries curioses sobre la Tropical en ratllarem avui amb el genealogista del programa, Antoni Tudurí. Però farem més coses. Parlarem amb la investigadora científica Emma Cebrián com a responsable d'un projecte de restauració i conservació de macroalgues a la badia d'Adda, al Parc Natural de Selbufera d'Esgrau, un projecte que es presenta just ara, al migdia. Suspira l'alma, boca en suspiro. També ratllarem amb la Maria José Soriano, presidenta de Mu Comercial, per conèixer la campanya d'estiu que han preparat les botigues i saber un poc com van les vendes. I conversarem també amb en Carles Jiménez, que és curador d'una exposició al Centre d'Art Can Oliver de Mu que reuneix les millors peces de videodansa de la història i d'arreu del món.
Adéu a tothom.
Adéu, no. Hola, hola. Hola, Axel. Camarasa, bon dia, com estàs?
Què tal, com va?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Què ens contes?
Doncs, mira, avui parlem d'educació perquè les obres del nou col·legi de Sa Fontassa d'Esmercadal no estaran enllestides per a l'inici de curs. Els alumnes començaran les classes al col·legi Mare de Déu del Toro i el trasllat al nou equipament es farà durant el primer trimestre quan les obres ho permetin. Sentim Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitats, i també al Barla d'Esmercadal, Joan Pellicer.
Anem un poc just per a arribar a principi de curs, de totes maneres sí que jugam en la variable que dins es tot d'una que se pugui fer estrellat.
A l'escola pues, hi havia la dubte de si podrien fer ja preparar estrellat aquest estiu, al final no està possible, però bueno, tots els docents ja tenen preparat un poc el material que volen dur cap aquí i és que ja no necessitaran.
El nou col·legi, amb una inversió de 8,3 milions d'euros i capacitat per a 450 alumnes, resoldrà els problemes d'espai que arrossega el municipi des de fa anys. Silvana Coll és la directora del col·legi Mare de Déu del Toro.
Confiem en que sigui com abans millor. No? Pensam que mitjans d'octubre, a principis de novembre, tal vegada podríem venir.
En canvi, a Ciutadella, el nou centre integrat de formació professional d'hoteleria i turisme manté la previsió d'obrir aquest setembre després d'una inversió de 3,8 milions d'euros. Més qüestions. Fa tot just una estona que hem conegut que els afectats pels despreniments de Cala Sant Esteve i el Funduco opten ajudes per valor de 100.000 euros per executar obres de seguretat dels seus habitatges. El Consell ha habilitat aquesta partida per finançar actuacions de protecció, consolidació i millora de la seguretat dels immobles i de les propietats afectades. En total, el Consell hi aportarà 250.000 euros. Dels 150 restants, 100.000 són per a intervencions de seguretat al penya-segat en zones municipals. S'inclouen actuacions de sanejament i consolidació urgent, la instal·lació de sistemes de contenció, de reforç estructural i també la redacció d'estudis i projectes. Per últim, els 50.000 euros de res serviran per sufragar les despeses de reallotjament temporal i manutenció bàsica de les persones desallotjades que no disposin d'una alternativa habitacional, un cost que fins ara ha assumit l'Ajuntament d'Es Castell. Sentim Simon Gornès, és el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació.
Des del primer moment, el Consell Insular de Menorca ha fet feina de manera coordinada amb l'Ajuntament d'Es Castell per donar una resposta el més ràpida i eficaç possible en aquesta situació d'emergència provocada per el perill de caigudes de pedres a diferents punts de municipi. I amb aquest conveni fem una passa on reafirmam el compromís amb els veïns afectats, aportant recursos perquè es puguin executar les obres i les actuacions necessàries, garantir la seguretat de les persones i facilitar el retorn progressiu de les persones que han tingut que desallotjar les seves cases.
L'actualitat també passa per la plana esportiva. En bàsquet, Víctor Arteaga tampoc no continuarà a l'Estia Menorca. El club ha anunciat l'adeu d'un dels jugadors més importants de la història de l'entitat. El pivot de Conca tanca així tres temporades, havent-se convertit en un dels jugadors amb més partits disputats, més de 100. Així ha estat el seu comiat.
Y me voy cargado de momentos y emociones que son para siempre. Y sobre todo con personas que han hecho que Menorca se sienta como en casa. Quiero dar las gracias de corazón a los aficionados y a toda la gente que forma parte del club, pero especialmente a los que de forma incondicional siempre han estado conmigo. Me voy con la mochila llena de recuerdos, de amistades y muchísimo cariño por este club. Por esta isla.
Amb el seu comiat només queda conèixer el futur d'Adams Sola. La resta de jugadors de la temporada passada han abandonat ja la plantilla, amb l'excepció del renovat Pol Figueres. I acabem amb Plana Cultural perquè la segona edició de la Fira del Llibre Menorquí arriba aquest cap de setmana a Mó amb la participació d'una vintena d'escriptors, dues llibreries i també diverses entitats. Enguany, una de les novetats és que es dedica un espai concret a la novel·la negra. Joan Pons Torres és el conseller insular de Cultura.
Crec que hem aconseguit el que volíem, que era posar en valor i posar damunt sa taula el fet que Menorca és una illa referent en cultura i en llibres, i com que estem orgullosos de això, la Fira del Llibre és un dia per reivindicar-ho.
La inauguració oficial tindrà lloc aquest divendres amb una cercavila dels gegants de Llumassanes i la xaranga de Mó.
Gràcies, Axel. 2:30, tota la informació.
Correcte.
Fins ara.
Que vagi bé.
Adéu.
Sortint de sa disco, ara fa calor, ara tenc calor, oh. Se treu sa roba.
Tenim calor, alerta, perquè aquesta onada continua. Just ara, a les 12, s'acaba d'activar a Menorca un avís groc per temperatures molt elevades que es mantindrà fins les 8 del capvespre. Les màximes arribaran als 35 graus. Una sensació de calor accentuada encara més pel canvi de direcció del vent que bufa de migjorn amb molt poca força.
Pues en casa i en l'aire condicionat, filla meva.
Això és una foguera.
12-15 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdios, Dial.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
Avui migdia està tenint lloc la presentació del projecte Bosc de Macroalgues a la badia d'Adda i participen l'operador d'electricitat i telecomunicacions Redeia, també l'Observatori Socioambiental de Menorca, de l'Institut Menorquí d'Estudis i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Emma Sabrián és investigadora d'aquest centre, responsable científica del projecte, i tenim oportunitat de conversar-hi mentre es desenvolupa la jornada. Emma, bon dia, com va?
Bon dia, molt bé, aquí presentant el projecte.
Aquest projecte, com dèiem, de restauració i conservació dels boscos de macroalgues a l'entorn del Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. Per què heu optat per aquesta zona?
Mira, hem optat per aquesta zona per diversos motius. El primer és perquè és una zona, una bahia soma, que es troba en molt bon estat de conservació encara gràcies a la protecció del parc, però que malauradament encara hi ha zones, sobretot a la part de Daia, on aquests boscos de macroalgues, que ens hem d'imaginar els boscos de macroalgues com si fossin els boscos terrestres, amb tots els serveis que ens donen, no? Estan en un estat degradat. I això ho sabem perquè teníem dades històriques, i això també és molt important. Dintre del parc de Salbufera d'Esgrau es van fer unes cartografies als anys 2003-2004 i sabíem que allà, a la zona de les illes, hi havia uns boscos de macroalgues que han desaparegut quasi completament. I la nostra intenció és intentar recuperar-los.
Quins factors han provocat la degradació d'aquests hàbitats en aquests punts concrets?
En aquest cas, i t'ho estic dient abans de fer la diagnosi total perquè és part del projecte, però sembla bastant evident que és a causa de la sobrepoblació de garotes, no? Va haver-hi algun pic de reclutament d'aquests eriços de garotes i ara n'hi ha moltíssims, una densitat per metre quadrat massa elevada, i llavors depreden totes aquestes macroalgues i deixen doncs, un sistema molt més simplificat. Llavors, pensem que és això. I per això creiem que un projecte de control d'aquests herbívors pot ajudar a la recuperació. Heu de pensar que aquest projecte o aquesta metodologia, o sigui, el que vol és desenvolupar o estudiar metodologies que puguin servir no només a Dalla, sinó que puguem implementar altres llocs que es troben amb aquesta problemàtica.
Comentaves aquests factors que han provocat la degradació. En aquest cas, i sabent que encara no heu pogut fer l'anàlisi en profunditat, hem d'exculpar les activitats humanes com a causa d'aquesta degradació o no?
En aquest cas, o sigui, el que jo diria és que sembla que no és a causa de la mala qualitat de l'aigua, sinó que sembla de les garotes. Però, clar, que hi hagi una sobrefreqüentació, hi ha una sobrepoblació de garotes, no va deslligat de les activitats humanes. De fet, controlar els herbívors és una acció d'urgència, val? Perquè el que hauríem de tenir és que les poblacions d'herbívors no fossin tan grans, i segurament això va lligat doncs, a una sobrepesca o pot anar lligat a un augment de la sedimentació, etc. Però com que això costa molt més de gestionar i necessites més temps, no vull dir que no s'hagi de fer, una mesura d'urgència per recuperar aquests boscos, que a més és una cosa que ens demana no només a nivell de benestar ecològic i humà, o sigui, ja és una norma que ens ve estipulada a nivell europeu, hem de recuperar aquests hàbitats, no? Doncs per fer-ho, segurament la manera més eficaç és aquest control d'herbívors.
Més enllà de les dimensions, què distingeix una macroalga de la resta d'espècies i per què és tan important conservar-les?
Mira, això és una bona pregunta. Si ara miréssim a nivell terrestre, tenim els boscos, no? I els boscos ningú discutiria l'interès de conservar-los. Mm-hmm. Sobretot ara, no?
Sobretot ara que s'estan cremant, sí.
Exacte. Llavors, per què són tan importants? Doncs perquè ens donen una estructura on hi poden amagar-se i tenir hàbitat molts altres individus, molts altres organismes, són aliment, val? Produeixen oxigen, fixen el substrat, etc. Doncs aquestes mateixes funcions, vale, és les que tenen els boscos submarins. I els arbres, val, que formen l'estructura del bosc, serien les macroalgues. No totes, Les macroalgues, que són el que nosaltres anomenem del gènere Cistoceira, doncs igual, són macroalgues que tenen una duració de vida molt llarga, o sigui, poden viure 10, 15, 20, 30, n'hi ha algunes que poden viure fins a 60 anys. Per tant, o sigui, són de dinàmiques molt lentes, costa molt tenir-los, però un cop els tens, creen doncs, tota aquesta estructura que després pot servir, per exemple, doncs, de refugi als juvenils de peixos que després, quan sigui gran, voldrem pescar, no?
Emma, compta'ns un poc quins perfils professionals participaran en aquest projecte, quines fases, quins terminis preveieu, perquè són projectes de força llarg recorregut en general, no?
Sí, el que val no és habitual, per això també hem d'estar molt orgullosos de que aquest projecte tingui una durada mínima de 4 anys. Val? És un projecte que inicialment s'ha fet des d'una idea de Redella, que s'ha anat adaptant en base doncs, als últims coneixements científics i de l'OPSAM també, perquè ells tenen moltes dades històriques i molts coneixements de lo que són les activitats antròpiques de Balears i què és el que necessitem conèixer per restaurar.
Referències.
Exacte. I les fases és, primer, una diagnosi, què està passant realment, després sapiguem quin és l'estat de base, quina biodiversitat tenim, quina producció d'oxigen tenim, etc., per saber què guanyarem un cop hagin fet aquesta acció de recuperació amb el control de garotes, que això es diferirà a diferents fases, perquè nosaltres creiem que no es pot fer en qualsevol moment, val? I després doncs, fer un monitoratge per veure què hem guanyat. L'objectiu final és poder crear protocols que siguin estandarditzats, val? que siguin fàcils d'utilitzar per diferents organitzacions, administracions, científics, no? Per poder aplicar aquestes tècniques a diferents llocs amb diferents problemàtiques.
Gràcies, Emma Cebrián, investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i responsable científica del projecte Bosc de Macroalgues a la Badia d'Adda, per aquesta conversa. Et deixem que puguis tornar a la jornada de presentació i estem en contacte. Una abraçada.
Perfecte,
que vagi bé, gràcies.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Són les 12:24 minuts. Canviem de tema. Aquest estiu, Mo Comercial i l'Ajuntament de Mo impulsen la campanya Posa-li color a la calor per donar suport al comerç de proximitat i dinamitzar l'activitat comercial del municipi. En parlem amb Maria José Soriano, que és presidenta de Mo Comercial. Bon dia, Maria José.
Hola, bon dia.
Bon dia, un lema més oportú, impossible. Quina calor que fa.
Exagerat.
Què oferiu enguany als clients dins d'aquesta campanya estiuenca i per fer passar un poc la calor, també, eh?
Doncs mira, enguany de campanya em sembla que així, estava pensada molt abans, però es veu que...
Heu encertat de ple.
Sí. Mira, hem fet 2.000 ventalls que es repartiran gratuïtament entre els comerços associats amb el comercial perquè ho puguin obsequiar, doncs, els seus clients. Els ventalls estaran disponibles en 6 colors i porten estampat el cor amb la paraula, amb la paraula Mo i la web de Mo Comercial. En aquest disseny no és casual que hagin fet lo del cor, vol simbolitzar l'amor per al comerç local, per la compra física a les botigues de Mo i també l'efecte que els comerciants sentim pels nostres clients més lleials.
Maria José, com estan condicionant aquestes onades de calor de juny i juliol en l'afluència als carrers i places i en la presència a les botigues?
A veure, les botigues avui en dia, sobretot les que tenen aire condicionat, serveixen de refugi climàtic, per tant també va
bé. Mira que bé.
Sí, sí, és una manera de protegir-se d'aquesta gran calorada, però sí que és veritat que es nota que, clar, amb les hores puntes de tantíssima calor, doncs l'afluència de passejar no és la que normalment estem acostumats a veure. Però després, quan ja se'n va un poquet el solet, la gent comença a sortir.
I, per tant, quin balanç feu als botiguers i botigueres de moda el que duem de temporada turística, Maria José?
Bueno, a veure, no en duim molta, però bueno, tampoc no podem dir que vagi malament. Vull dir, estem afectats per aquestes zones de calor que tothom ho notam i és normal que la gent es quedi més a casa perquè i esperi sortir les darreres hores del dia, però gent se'n veu pel carrer, vull dir, quan a unes hores o altres la gent es nota que ja ha vingut a Menorca.
Amb aquests ventalls voleu, comentaves, premiar el client de tota la vida. Aquest client es continua trobant les botigues de tota la vida o notau si continua canviant el paisatge comercial maonès?
Bueno, jo crec que el client de tota la vida, que és la gent ja de... No diem d'una certa edat perquè no es ve, perquè també hi ha gent jove que encara acudeix és conscient del que és el comerç local. També me'n diria, si diries que no, que evidentment la gran majoria de la gent jove ja sabem per on compren, no? Mm. Per tant, no... Però la gent de carrer, de poble, de ciutat, encara ve al comerç local, per sort.
Quin perfil de negocis estan, d'alguna manera, obrint darrerament, no sé si són franquícies més aviat o botigues que es dediquen a un públic més especialitzat, potser més de luxe. Notau si aquest paisatge està canviant o quan tanca una botiga ja no n'obre una altra? Com definiries un poc el fenomen, aquest procés de canvi a les botigues?
Dins el que és el centre d'amor, sí que es nota pues, el tipus de local que dius, que s'especialitza més en un tipus de mercat. Vale? Hi ha pues, botigues... Selectes són totes per això, eh? No hi ha unes millors que d'altres, eh? Totes són selectes. Però sí que es ve que està més enfocat a un tipus de persones doncs, que tenen un alt poder adquisitiu. Això és bé, sí que n'hi ha. I franquícies, doncs... però ja no és aquella... És que, clar, tampoc és que l'espai és el que és. Tampoc no crec que hi ha cap de moltes més franquícies.
I en quin punt es troba un poc aquesta col·laboració que darrerament, quan havíem parlat, record que d'alguna manera volíeu teixir col·laboracions amb el comerç de barri, donar-vos un poc de suport entre comerciants del centre i els altres eixos comercials. Com es troba aquesta col·laboració i aquest suport mutu entre tots?
Pues mira, de moment està funcionant bé. Hi ha gent, de, pues, per exemple, de Vinguda Menorca, de l'Extraradio, un poc del que és el centre. El que diem el centre, pues, també s'estan interessant-se per el que és l'associació i també s'estan a poc a poc incorporant.
S'incorporen també activitats al carrer aquests dies d'estiu, concerts, música, en diferents franges horàries. Com rebeu aquest tipus d'iniciatives al comerç i un poc quines són les inquietuds que us expressen els botiguers com a presidenta de Mou Comercial a dia d'avui?
Tot el que sigui fer actes i concerts i jo crec que això, tot això va bé per tothom, vull dir, perquè és una manera de treure-se gent al carrer i funciona, la veritat, és que va funcionant, vull dir, els botiguers, doncs, cadascú, diguem, fa el que pot, perquè, clar, no és el mateix tenir, quan se fan aquest tipus d'activitats, no és el mateix tenir pues, restauració que tenir segons quines botigues, no? Perquè, clar, no te n'aniràs carregar tota l'any doncs, amb productes o el que sigui, però sí que es ve que la gent es fixa molt amb els escaparates i d'això, i tornen a través d'allò per poder comprar tranquil·lament i fer allò que volien fer sense tenir que anar tota la nit pues, carregant amb res.
Maria José, gràcies per regalar-nos aquests minuts, que tingueu un gran estiu, que feu moltes vendes i que repartiu molts ventalls, que falta fa.
Pues moltíssimes gràcies, igual per vosaltres.
Una abraçada. Bones... Gràcies.
Un bon estiu. Adéu. Bon estiu. Adéu, adéu, adéu.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio Oas, informació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca, fet a casa.
Les sales del Centre d'Art Can Oliver de Mos s'han omplert de pantalles i projectors per a una exposició dedicada a la videodansa. Una mostra inaugurada recentment. S'hi mostren 17 peces de totes les èpoques. Una mostra que du com a títol Ballam, la dansa a través del vídeo, i el curador n'és en Carles Jiménez. Bon dia, Carles, com va?
Hola, bon dia a tothom.
Enhorabona per aquesta exposició, l'hem anat a veure i és una meravella.
Moltes gràcies.
En quin moment us apareix aquesta idea de dedicar una mostra íntegrament a un gènere com és la videodansa?
Bé, el Can Oliver és un centre d'art que té unes sales temporals i en aquestes sales temporals es programen exposicions que intenten abraçar les diferents manifestacions i llenguatges de l'art, de l'art contemporani. I vam creure que la videodansa és un gènere que té poca visibilitat en el nostre país, tot i que és un gènere de llarga tradició, i d'aquí va néixer la idea d'organitzar aquesta mostra, que ha sigut molt, molt de temps de treball, però que finalment s'ha pogut obrir i amb molt bona resposta de públic.
I què aporta el vídeo a la dansa, Carles? Com canvia la perspectiva, la mirada tradicional des del pati de butaques d'un teatre o un auditori?
Bé, és un gènere peculiar perquè té les seves lleis, els seus fonaments, que el diferencien del que és la dansa com a espectacle d'arts escèniques. I bàsicament, per simplificar-ho, jo diria que hi ha tres fonaments que en els que se sustenta, que és la fragmentació del cos, de l'espai i del temps. És a dir, la videodansa, que és una hibridació entre cinema i dansa, el que fa és, diguem-ne, reconstruir la dansa a partir d'un ús particular dels enquadraments i de l'edició. A través de l'edició i dels enquadraments, la dansa adquireix una altra forma i s'obtenen altres expressivitats, altres conceptes que es posen de manifest, com per exemple fer ballar parts del cos, que és una cosa que quan veus un espectacle de dansa no ho veus el conjunt, no veus les parts.
No veus el detall. Hi ha un espai reservat als antecedents, amb unes peces que no es poden considerar encara videodansa com a tal, però que són una autèntica joia. Quines obres hi podem trobar i per què es consideren antecedents de la videodansa?
Bé, com, de fet, la videodansa es pot dir que el terme videodansa té una obra, diguem-ne, inaugural, que és la de Maya Deren el 1945, que està present a l'exposició. Però la videodansa, el seu desenvolupament tindrà lloc a partir de l'aparició del vídeo i també de la generalització en l'ús de la televisió. Però els seus orígens es remunten ja al segle XIX, perquè ja quan neix el cinema, a finals del segle XIX, de seguida el cinema veu en la dansa unes similituds bàsicament centrades en el moviment, en el i en la narrativitat, que fan que el cinema empri la dansa com un espai d'expressió. Serpentine Dance, que és una peça que inaugura l'exposició, una peça de l'any 1897, és, diguem-ne, la primera vegada en la qual cinema i dansa s'hibriden amb la ballarina Louis Fuller, que considera avui mítica, perquè ella va fer una dansa que derivava de l'Art Nouveau, però que va tenir un gran impacte i que encara avui té un gran impacte i s'estudia inclús exposicions que tracten, per exemple, ara estic pensant, exposicions sobre el biomorfisme, sobre les formes orgàniques de la naturalesa, tenen en Serpentine Dance un dels objectes artístics significatius. Per tant, Serpentindans inaugura l'exposició i podem dir que és una obra seminal del que és la videodansa, però també a l'exposició, en aquesta primera sala, hi ha una obra dedicada a Fernand Léger, que és el ballet mecànic, que és una obra cubista, en la qual originàriament la música era de George Antheil, bueno, ho és, però hi havia d'estar, diguem-ne, fusionada amb les imatges, però finalment la música i les imatges van per camins diferents, i és una obra en la qual Fernand Léger el que fa és emprar objectes i geomètrics, la major part d'ells, i que tenen uns moviments i crea unes composicions rítmiques que fan que aquesta peça d'avantguarda després doni lloc també a l'aparició de la videodansa, especialment de Maya Deren, que és la primera peça de videodansa de 1945, que és quan Maya Deren deixa escrit que la càmera i el ballarí ballen junts, que al final això és la videodansa.
Carles, no deu haver estat fàcil localitzar i aconseguir aquestes peces, no?
No, ha sigut una feina molt llarga, un procés d'investigació extens, per tal de, sobretot, de seleccionar aquelles peces que poguessin explicar millor el gènere de la videodansa i després entrar en contacte amb els artistes o amb les empreses que gestionen els drets. Penseu que, per exemple, Martha Graham o Anna Teresa de Kersmaeker o Merce Cunningham pues tenen les seves empreses de gestió de drets. Llavors, bueno, sí, és un treball de gestió, d'investigació primer i de gestió també.
Alguna altra obra capdalt de la història de la videodansa que estiguis especialment orgullós d'haver incorporat a la mostra?
Sí, com anomenava ara, hi han dues obres que són capdalts. Una és la de Charles Atlas, un dels pioners en el videoart. Charles Atlas i Nan June Paik són els grans pioners en el videoart. I Charles Atlas es va interessar molt per la dansa i va crear obres en col·laboració amb Merce Cunningham. Va crear diverses, però aquesta que presentam és una obra fonamental, que és Blue Studio, perquè és una obra en la qual hi ha una veu en off del pintor Jasper Johns i del músic John Cage, i la música electrònica és de Nan June Paik. Per tant, és una obra bastant complexa conceptualment i també expressivament i formalment. I després també l'obra d'Anna Teresa Kersmaeker, que és la, diguem-ne, la gran coreògrafa de la postmodernitat en la dansa, que va crear una obra que es diu Roses Dans Roses, que és una obra que està present un fragment d'aquesta peça està present a l'exposició, i en ella podem estudiar com Thierry Demey, que és el director i músic, crea la música alhora que la dansa té lloc, de manera que és un exercici de simbiosi absoluta entre música i dansa, a part de l'edició, evidentment, i amb aquests moviments tan característics d'Anna Teresa Kersmaeker, que són moviments automatitzats, generalment gestos quotidians de la vida quotidiana, repetitius, crea una obra extraordinària.
I també, Carles, altres, sí, digues, en tenim d'altres, com per exemple dues obres meravelloses menorquines de creació recent que heu impulsat vosaltres mateixos en el context d'aquesta exposició.
Exacte, una idea que vam tenir va ser la... Perquè, clar, a Mo hi ha una tradició de dansa molt important i volíem que aquesta tradició
fos present.
Que fos present a l'exposició. I per fer-la present, què millor que comissionar a dos directors la realització de dues peces especials amb alumnes d'aquestes dues escoles, que són Alba Estudi de Dansa i l'Escola de Dansa UT Dalt. I això també ens ha permès tancar el cercle i diguem-ne que acabar pues, amb, fent un homenatge també al que és la dansa a Menorca. I després, entremig, també hi ha obres espanyoles importantíssimes, com és Divadlo, o creacions com la de Paula Quintas, on hibrida la dansa amb el circ i el vídeo, o obres americanes com la Michael Langan, o portugueses com la de Sonia Lee, que crea uns mandales dinàmics. Bé, hi ha tot una diversitat important d'obres de videodansa que permet fer-se una idea de l'abast i del potencial expressiu que té aquest gènere.
Carles, moltes gràcies. Enhorabona de nou. Convidam tothom fins al 27 de setembre, eh?
Així és, a Can Oliver.
Moltes gràcies. Que vagi bé. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu-siau. Adéu.
El dia Menorca.
I amb tots vostès, Antoni Tudurí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Em paguen bé. Diuen gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudurí.
Et toca, toca.
Que em toca?
Il chocolate, me piace, come me piace.
En vacaciones, en Corpus Christi o en Navidad.
Y su aroma es una tentación.
Toni Tudurí, bon dia. Ti piace il cioccolato, sì o no?
Mi piace, sì.
Ti piace? Sì, ti va. Com estàs?
Il cioccolato.
Rocciupadiendo con la punta della lengua.
Il sapore tonificante dominicano.
Comencem a tenir una pista del que ens vol ratllar avui, tot i que sempre ens pot sorprendre, tu?
Sí, puc sorprendre, però no tinc massa interès en sorprendre't.
Com que no?
Perquè ahir em vas dir...
Si ho fas sense
què
voler...
Què et sembla això de la tropic...
No expliquis la cuina del programa, Toni, estàs explicant la cuina del programa.
No, però és que em vas telefonar, perquè jo no sabia que avui era el dia del xocolate.
Sí, vas telefonar jo.
I vaig notar, vaig dir, què li passa a aquest que me demana si puc parlar de la tropical?
Així que sóc jo el que et sorprèn a tu, eh?
Sí, i però jo què te vaig dir? Amb un correu ràpid. Ja mos hi posarem, no passis cap pena.
Jo no passo mai pena.
I esclar, això m'ha permès... No, ja ho sé, però saps que acabo de descobrir un personatge del qual jo no tenia la més remota idea i que ara m'obligarà a definir-lo, perquè era en Bernardí Coll Cardona.
Bernardí Coll Cardona. Conta.
Sí, en Bernardí Coll Cardona devia ser el... Sí, es diu que la Tropical va començar l'any 1883. Aquest Bernardí Coll Cardona neix a l'any 1877, és a dir, que sent ell 6 anys no crec que fundés la Tropical, però possiblement sí son pare.
Uh-huh.
Però el problema està en que aquest home que neix a l'any 1877 no l'ha pogut localitzar perquè està dins d'aquesta zona fosca, aquest negre, que tenim entre 1875 i 1939 o mort, que van cremar els llibres eclesiàstics, i que qualsevol investigació o recerca que tinguis que anar a el que abans era el jutjat número 2, que ara és jutjar d'instrucció, tots estan junts, els dos o tres que hi ha molts estan tots junts, i demanar una data d'aquestes que t'hi pots passar 6 mesos. Però m'ha picat la curiositat i ara vull saber qui era aquest Bernardí Coll Cardona, perquè entrant a la premsa històrica, l'arxiu virtual de premsa històrica, surt a la premsa menorquina cap allà 450 vegades.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que no era un qualsevol. No era un qualsevol. Home, per exemple, moltes vegades diu que ha agafat el barco i s'ha anat a Barcelona. O al revés, que ve de Barcelona el senyor Bernardí Coll. Una cosa que podem deduir és que no era mindungui ni era un qualsevol, perquè quan el sortegen... per anar a fer el servei militar obligatori, la mili que deien, Al final no la fa l'Emili, no la fa per redenció a metàl·lic, que dèiem per aquell temps.
Que volia dir?
Que la gent que tenia redenció metàl·lic, a tu te tocava, per sorteig, anar a fer l'Emili, servei militar obligatori del rei. I tu podies rescatar la teva llibertat, el fet de no anar-hi, pagant. Per aquell temps, potser l'equivalent de 1.500 pessetes, crec recordar, cap allà 1.900, el qual no era, com diuen en castellà, moco de pavo. És a dir, que aquest bon home, son pare devia tenir doblers suficients com per redimir-lo per redenció a metàl·lic de l'Emili. Què era aquest home? Aquest home, per començar, era republicà i bastant declarat. Surt moltes vegades, és membre també del Casino Consell i surt moltíssimes vegades aportant dues pessetes, tres pessetes, cinc pessetes a les llistes per ajudar un pescador que s'havia ofegat, una família que passava les endèries, no? Torno a dir-te de cara, m'ha preocupat, m'ha punxat la curiositat d'averiguar aquest Bernardí Coll Cardona, perquè Colls Cardona em tenim classificats com a 30 o 40. I no sapien qui era son pare, ho tenim tort. Però bueno, ja et donaré notícies algun dia, sí. Amb detalls que surten a la premsa aquesta menorquina diària, el Liberal, la Voz de Menorca o el Bien Público. A 1900, resulta que és el distribuïdor exclusiu i oficial de rum africana.
Ah.
A la seva botiga. A la seva botiga on era? La seva botiga era en el carrer de Ses Moreres, nombre 32, on sembla ser qui viu tota la vida. On està això ara? Pues jo no estic segur, però em dóna la impressió, si no han veritat els nombres, que em sembla que no, que és allà on hi va haver fins a fa massa anys la fotografia d'Olfo, d'Olfo Coll,
sí,
que no tenia res a veure en principi amb ell, en principi, que està de vora la farmàcia, que ara es diu Carrau i que abans, si vols que et digui la veritat, no me'n recordo com es deia. Ara em sembla que hi ha una òptica aquí on ell tenia la seva botiga.
D'acord.
Per exemple, hi ha un detall curiós, que l'any 1904... fa un ofici a l'Ajuntament demanant aixecar l'enfront, la façana, del carrer de la Lluna, nombre 19, que si tu vas a mirar, possiblement o és o està al costat d'on ara hi ha un bar que es diu La Tropical.
Uh-huh.
Està a tocar.
Dit i fet, pot ser que es digui?
No ho sé. Sé que hi ha una de zona, que abans deien La Tropical, un bar.
Sí, abans li deien això, així, sí.
Està en el nombre. O sigui, ell era propietari de lo que era el número 19, sí, del carrer Lluna 19, i que té topològicament alguna cosa a veure amb aquest tema. Aquest home, per exemple, va administrar el Teatre Principal de Mo i en cert moment va ser l'administrador judicial del jutjat de Mo, perquè es veu que hi va haver un problema de cobraments del que li havien adjudicat, etc. Per exemple, l'any 1910 envia torrons fets per ell, no xocolata, torrons, a Buenos Aires, a una fira que hi havia, i li donen una medalla d'or. Toca ferro, eh?
Una medalla d'or.
Abans anotat per aquí. Sí. Una pregunta, saps quants de confites hi havia molt l'any 1902?
Ostres!
Confites pastelers.
L'any 1910? Amo,
dos,
eh?
Dos.
1902, amo.
Sí, amo. Sí.
Cinc.
13.
13.
13 n'hi havia.
He fet curt.
Sí, que els diabètics devien anar fotuts, pobres. Hi ha un detall curiós, per exemple, que no té que veure, i és de que, com tothom sap, Mo va ser la primera ciutat de les Balears que va tenir energia elèctrica, l'electricitat, l'elèctrica, sí, maonesa, que va ser en Francesc Andreu Femenies. Però és que en Francesc Andreu Femenies era fill d'un pastisser i se'n va anar a Amèrica, del nord, que hi havia molta relació, New Orleans i tot això, per aprendre coses d'apicultura transportable, mòbil. Apicultura és la tècnica de les abelles, sí. Uh-huh. I allà es va trobar, sense voler, amb l'electricitat i la bombeta elèctrica de l'Edison, i mira de per on és prou avançat com per tirar endavant aquest tema, la primera d'això, no? Bueno, podríem dir moltes coses més, que he anat repassant de la premsa històrica, perquè a vegades quan me demanen una cosa que no sé, intent preocupar-me d'aprendre'n.
Bona feina.
No sé si m'entens. I la darrera trobada que he fet a la premsa és d'un diari que va durar molt poc, que es deia Arriba a Espanya, que el dia 16 del 10 de 1900... Sí, l'actual Menorca, vaja. Uh-huh. Al principi es va dir Arriba a Espanya. I el dia 16 del 10 hi ha una nota que diu de que li han clavat una multa de 250 pessetes, fixa't, 50 duros d'aquell temps, eh? Uh-huh. Per no haver saludat a la bandera quan la van aixecar a la base naval davant de... Devia ser mirant de la mà, van aixecar la bandera, la van arriar, a toc de trompeta, a toc de cornetí, i ell no va saludar la bandera. I d'això, 250 pessetes, que són 50 duros, que recordeu allò d'un sopar de duro, que volia dir una expressió catalana, que vol dir un sopar de dalt de tot.
Déu-n'hi-do, Bernardí Coll. Déu-n'hi-do.
Sí,
de totes aquestes, aquí, de totes aquestes pistes que ens has donat, Toni, de tota aquesta investigació que has fet, quina et du a vincular més la figura d'en Bernardí Coll amb la Tropical, llavors?
Per què? Perquè la Tropical era d'ell.
Era d'ell directament.
Sí.
L'havia heredat del seu pare, que és el que sospitem, perquè del pare no podem saber el nom pel tema de l'incendi.
Ho sabrem, però ell devia tenir 6 anys quan diuen que es crea el xocolat és la Tropical, que era una partida dins d'una confiteria, d'una pasteleria, que estava al carrer de les Moreres, nombre 32.
Exacte.
Per aquí van els trets.
Bona feina, Toni.
Personatge
Moltes
destacat.
Gràcies.
Hombre, no sé, i ara seguirem averiguant, perquè el que sí que queda clar és que en Fernando Sintes Pons, creador de Helados a la Menorquina, de l'O, ell va ser aquest, en Fernando Sintes, germà d'en Gavino Sintes, de Salgà i companyia, ell va ser el aprenent a la botiga del Bernardí Coll Cardona. I això, junt amb la seva experiència com a aprenent de pasteler, i que li va tocar la loteria a l'O, un primer premi que va caure a l'O, es va arrencar per fer els Helados a la Menorquina, que a tranques i barranques encara duren.
La Menorquina, que va comprar la Tropical el 1956, on efectivament en Fernando Sintes hi havia fet feina com a aprenent.
Com a aprenent. Aprenent de pastisser. Què et sembla?
Com t'agrada un repte, Toni?
Mira, coc. Eh?
Com t'agrada un repte?
Hombre, més que un guix, com un xoc que se porta d'una escola, un caramel.
Ja pensem un per la setmana que ve. Que estaràs per aquí?
Què pensaràs tu?
Seràs per aquí o no?
La setmana que ve encara no.
Encara no,
avui
eh?
És 9, quan vens? 8, 9, no sé quin dia és avui.
Avui és dia 7.
20, 21.
20-21.
Sí que el 21, que és dimarts, vindré per aquí, sí, a incordiar.
Ah, incordiar, no incordies mai.
Si em deixeu entrar, perquè si em poseu, si m'impediu l'entrada, jo i en Bremot, que acaba d'avisar, ho tenim fotut, eh?
Encara...
Què et sembla?
Encara hi ha llimones?
Bueno, quan estaven totes verdes, com vaig anar. Jo que no li tocava, ara veurem, jo trob que sí, que en trobaré unes quantes.
Toni.
La setmana aquí ve. Ja en duré, no passis pena.
Mos ben prest. Gràcies, Toni.
Bueno.
Una abraçada.
De res. Estimats. Adéu. Vinga, acordis. Adéu.
I acabem amb una recomanació cultural. A les noves claustres de Mo hi ha concert de Mogambo Live. Aquests que sonen? És un projecte musical que fusiona directa instrumental i electrònica, que combina sintetitzadors, trompeta, loops i bateria acústica. Kiko Rodríguez i Òscar Pardo ja havien tocat anteriorment a Esclaustre, però avui hi tornen per presentar el nou àlbum, No Sins, No Daps. I nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 12 del migdia, amb moltes més coses. Gràcies per ser-hi, una abraçada.
Tres Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. L'autòpsia apunta al suïcidi com a causa més probable de la mort de l'home que va ser localitzat sense vida dins un